tot costa.
Pocs futbolistes s'han mullat pel Barça com ho ha fet Julián en aquest mercat. Potser per això Laporta ha intentat avui mantenir viva la flama. Conscients que a l'altra banda hi ha una paret, el gest sembla més enfocat a Julián que a l'Atlètic de Madrid.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Són les 7 del dimecres 25 d'agost, el dia en què Julián s'ha llevat indisposat i que Laporta ens ha informat que hi mantenen l'interès. Al final resulta que l'oferta no caducava, perquè un cop Julián es va llançar al buit, òbviament és interessant que vegi que el Barça l'anima al darrere. Pau Dax, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Què més ens expliques?
Mira que Joan Laporta, a part del cas Julián, ha valorat que l'actuació policial de diumenge a la rodalia de l'estadi de l'Elx va ser desproporcionada, violenta i esfereïdora, i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin. També ha dit que demà al Camp Nou, en el partit de Lliga contra l'Atlètic Club corresponent a la primera jornada, es viurà un acte d'exaltació de l'estelada i ha reclamat que aquesta bandera deixi d'estar estigmatitzada i els culers la puguin lluir sense que corri perill la seva integritat física.
Laporta, que desacomplexadament aquest estiu animava la selecció espanyola, també considera que l'estelada és un símbol que s'ha de respectar i que espera que respecti en el futur.
També ha confirmat que abans del partit de demà a l'estadi finalment no hi haurà acte de reconeixement als jugadors blaugrana que van guanyar el Mundial. No es farà, dit, perquè no és el moment més apropiat. Sobre el partit de demà també n'ha parlat Hansi Flick en roda de premsa. Ha dit que Rodri disputarà els seus primers minuts i que Valde tornarà a la convocatòria. No hi serà Gavi, que en té per una setmana per fer net de la contusió al genoll que es va fer a Elx.
Sentirem Hansi Flick. S'ha produït una situació ben curiosa i després el Fito ens ho explica, perquè Flick es pensava que Laporta ja havia parlat quan ell havia comparegut i en el cas Julián no ha volgut entrar perquè ha dit, ja heu sentit l'statement del club, el comunicat del club, quan encara no hi era.
Encara sobre el Barça, el porter croat Dominik Livaković ha passat aquest matí la revisió mèdica i firmarà per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros més 2 en variables pel seu traspàs. El club ha de decidir si el cedeix a un altre equip o bé si l'incorpora ja com a suplent de Joan García.
Ja us ho va explicar ahir la Laia Tudel. Dependrà el fair play. Si hi ha fair play per ell, l'inscriuran. Si no, no arriscaran a que no puguin fitxar un davanter centre al mercat d'hivern, si és el que toca.
Avui juga un altre partit pendent de la primera jornada de Lliga, el Madrid-Real Societat. A les 9, Mourinho redebut al Bernabéu.
De seguida que en tinguem l'11, el mateix Pau ens explica quines són les novetats d'aquesta nova era de Mourinho en aquest segon partit.
Mentrestant, l'Espanyol ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar Brian Zaragoza. L'extrem andalús arribarà cedit per una temporada amb una opció de compra condicionada a diferents objectius. A segon, el Girona està a punt de tancar la venda d'Arnau al València, que ja ha passat la revisió mèdica. Sortirà per un fix de 5 milions d'euros, més un en variables i un tant per cent d'una futura venda. El substituirà el lateral dret Javier Boñar, que també ha passat la revisió mèdica, a l'espera de l'anunci oficial del seu fitxatge.
El Solà, tot bronzejat, com abans d'ahir, ens ho explicarà tot amb tota mena de detall.
I el Sabadell ha presentat aquest migdia dos dels fitxatges d'aquest estiu, els davanters Nikolai Obolski i Nicolas Joachini. Ahir es van disputar partits de classificació per la Champions i ja tenim tres equips més que seran entre els 36 de la fase de Lliga de la competició. Són el Saba de l'Azerbaiyán, el Bodø Glimt noruec, equip revelació de la passada Champions, i el LASK Linz austríac, que, atenció, deixa sense Champions el Celtic, i això que els escocesos van guanyar l'anada 3-0 i ahir es van avançar 0-1.
Increïble que el que els va passar, que per segona temporada el Celtic no serà a la Champions.
I avui a les 9, els 4 últims partits de classificació, que repassarem al remat-ho. En la Champions femenina, aquesta tarda juguen 8 partits de l'anada de la tercera fase de classificació. En destaquem el Chelsea-Real Societat, que arrenca a 8:15, i l'Ajax-Real Madrid a 8:15. I avui s'ha presentat la final de la Copa Catalunya, que jugaran el Sabadell i el Barça Atlètic dimecres vinent, 2 de setembre, a 9:15 a la Nova Creu Alta. Les entrades ja a la venda a preus populars. A la Vuelta, avui s'ha disputat la cinquena etapa entre Falset i Roquetes. Amb victòria, l'esprint del britànic Brennan, de l'equip Visma, Tadej Pogacar, segueix líder de la general, amb Primo Roglic a 3 minuts i 21 segons. En bàsquet, l'Uni Girona incorpora la pivot sudanesa Adut Bulgak per una temporada i procedent de l'Azul Marina, Mallorca-Palma. I a l'ACB, el base Isaac Vázquez, del bàsquet Girona, va passar ahir per quiròfan per la fractura del cinquè metatarsià del peu dret. En futbol sala, el Barça ha presentat dos dels nous reforços d'aquest estiu, el pivot brasiler Igor Ribeiro i el tanca francès Suheil Mujoudin. piragüisme. Avui ha començat a Poznan, a Polònia, al Mundial, en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova del Caus 1000 i s'ha classificat per disputar una de les semifinals demà a la tarda. I en l'Open de tennis dels Estats Units s'està jugant partits de la segona ronda prèvia de la classificació. En la categoria masculina, David Jordà s'enfronta al serbi Dusan Lajovic en uns minuts, a un quart de vuit. En la categoria femenina, Marina Bassols juga contra la polonesa Kupka a dos quarts de deu i Guiomar Maristany davant l'eslovena Zidanec a les vuit.
Doncs tot això pel que fa al resum del dia. Què preguntem avui als nostres oients, Pau?
Doncs Laporta anuncia que el Barça no farà homenatge als campions del món al Camp Nou davant en un context que no consideren apropiat. I esteu d'acord, sí o no?
Tot això i més, d'ara i fins dos quarts de nou, horari d'estiu, aquí al Tot Costa.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. Gemma Herrero, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal, com estàs?
Molt bé, tu?
Sí, les vacances bé?
Com et prova l'estiu?
Bé.
Sí?
Sí, et deu tot molt pringada. Per aquí i per allà no he tingut així com vacances com tu, vull dir.
No, les vas tenir abans, ja te recordo. Que vas, sí, home, ja has tingut les teves vacances.
Però bé, bé.
Idíl·liques de cada
bé,
temporada.
Bé, no em queixo.
Miguel Rico, hola, bona tarda.
Bona tarda, jove.
Sé que m'has trobat a faltar, jove, tu si també. No. Jove, sí, em pots continuar considerant jove. Miguel, no sé quina obsessió té aquest estiu amb mi en referència a la meva edat. Qui diu que a l'agost no hi passa res, eh?
No. Què ho ha dit?
No, a l'agost passen moltes coses, i sobretot a Can Barça passen moltes coses. Aquesta última setmana d'agost en tenim episodis diaris i en tenim moltes ganes de comentar-los avui amb el Miguel Rico i la Gemma Herrero.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sònia Gelmà.
Passen 7 minuts de les 7 de la tarda i amb Dolly Parton iniciem aquest Tot Costa. Laia Tudel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta Barça... cançó que sona, tan romàntica...
És d'ella, la cançó, el que passa
sí,
que la...
Sí, després la versió més coneguda, sí. És veritat. No, però dic que té alguna cosa a veure amb...
I will always love you.
Sempre t'estimaré amb el tema que farem.
Ah, aquí hi ha editorial. No, sempre l'estimaré amb el Junial. Ja saps que aquí ha triat el Sam Silva, no pas
per
jo.
Per això jo dic que potser...
Sí, sí.
Tan romàntica la cançó, sí. I potser
home,
és que té
avui
un component...
Hi ha hagut una expressió d'amor per part de la porta cap a Julián.
Sí, però amb una cosa tan delicada la Sònia no hi entra.
No, aquí fredor sempre. No. El Barça juga demà el segon partit de Lliga a l'estadi contra l'Atlètic Club, primer partit al Camp Nou. Ara en parlarem també de l'ambient que envolta el partit després del que va passar a Elx, una exaltació de l'estelada que proposa Joan Laporta, però abans, un dia més, moviment amb Julián, aquell moviment que tot es mou per acabar quedant al mateix lloc, però lampedusià, no?, es diu. Però, en qualsevol cas, avui Joan Laporta ha fet unes declaracions que no deixen de ser significatives als mitjans del club per deixar clar que el Barça manté l'oferta, que si Julián no acaba al Barça... no serà pel club blaugrana.
De fet, ahir explicàvem que ja el club ja deia que encara havien de passar coses al voltant de Julián, deia en plural, de moment una d'elles, com a mínim, ha estat el pronunciament oficial i públic del president del Barça al voltant de Joan Laporta, un missatge institucional als mitjans del club, amb un to conciliador i de màxim respecte cap a l'Atlètic de Madrid, és com ha volgut començar Joan Laporta aquest missatge, precisament, recordant el màxim respecte que tenen cap al club matalasser, però sí que en aquestes declaracions que ara sentirem es reiterarà l'interès que té el Barça per fi fitxar ara Julián Álvarez, confirma que l'oferta feta a finals de maig es manté, que no ha caducat. És cert que va haver-hi un moment al juliol que es va posar una data límit, aquesta oferta, a finals de juliol, doncs bé, no ha caducat, és vigent i que esperaran Julián fins l'últim dia de mercat.
La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador, ens agradaria doncs, que la nostra oferta fos acceptada i ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid, i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres no estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
En tots aquests mesos d'estiu, el Barça ha mantingut un perfil discret al voltant d'aquestes negociacions, no, de tota l'afer Julián, com a mínim públicament, més enllà d'aquella oferta que es va fer a finals de maig. Decideixen tenir també aquest perfil més de tobajo, més discret, i no fer cap moviment més després d'aquella oferta, davant la negativa a negociar que sempre ha mostrat i ha dit públicament també l'Atlètic de Madrid. I ara sentireu com Laporta justifica tota aquesta estratègia que ha anat seguint el Barça aquest estiu i per què estan convençuts que no han fet res malament en tota aquesta situació amb Julián Álvarez.
Al Barça vam fer una oferta a l'Atlètic de Madrid, de club a club, per una conversa telefònica personal que vaig tenir amb el Miguel Ángel Gil. Ell em va dir, doncs, que no tenien la intenció de vendre perquè no tenien altra alternativa del Julián. Dit això, vam pensar amb el Deco, que davant de que no el venien, doncs, escolta, deixem-ho a més tan vall. Què ha passat? Ens han arribat informacions de que l'Atlètic de Madrid està negociant amb altres clubs la venda del jugador. Nosaltres, en aquest sentit, diem, home, estem encara presents amb la nostra proposta perquè és Vox Populi que el jugador, doncs, vol venir al Barça. I, per tant, aquesta situació ha creat, doncs, un enrenou que no és motivat per accions del Barça. És motivat perquè ens van dir que no venien i sembla ser que estan intentant, doncs, arribar a acords amb altres clubs, no?
Quan parla d'altres clubs es refereix sobretot a l'Arsenal, que és aquesta sí. Oferta en principi que hauria fet o que faria per Julián Álvarez. Per cert, el jugador que avui no s'ha entrenat amb l'Atlètic de Madrid, segons han informat els mitjans que segueixen l'actualitat del club matalasser, no s'ha entrenat perquè ha trucat i ha dit que ha passat mala nit i que no es trobava bé.
Indisposat Julián Álvarez, que no ho està passant bé, és evident, aquests dies amb l'Atlètic de Madrid, i ara sentíem un Laporta, ja diria un punt cínic, és que clar, ho havíem deixat d'estar, però és que ara hem vist que es veu que estan negociant amb d'altres clubs, doncs no serà perquè no s'ha dit per activa i per passiva que l'Atlètic de Madrid és que sobretot no li vol vendre al Barça, ni al Madrid, afegim en el sac al Madrid, que no vol reforçar un rival directe i que també hi ha un punt d'orgull de demanar respecte, se senten molt ofesos perquè el Barça ha anat a picar un jugador seu. Es veu que això no passa habitualment en el món del futbol. L'Atlètic de Madrid no va mai a part de futbolistes que tenen contracte en vigor. Tot això, clar, aquestes són les declaracions públiques del president Joan Laporta. Hi ha hagut resposta de l'Atlètic de Madrid, no públic, és a dir, no és un comunicat, no és públic, però podríem dir portaveu oficial al diari Marca.
Sí, recull el diari Marca la reacció de l'Atlètic de Madrid a aquestes paraules de Joan Laporta. Són, com deies, declaracions. No tenim el document en àudio, sinó que són declaracions escrites, citant fonts del club, i les idees del missatge de l'Atlètic de Madrid que recull el diari Marca serien, primer, i entre cometes, són: hi ha 0% de possibilitats de vendre el jugador al Barça.
És un 0,
Un 0%, vull dir, és la frase que surt des de l'Atlètic de Madrid, que aquesta situació no va de diners, sinó de dignitat, segons recull el diari Marca, que s'ha creat, diu, fons de l'Atlètic de Madrid, una campanya amb moltes mentides i mitges veritats, i que l'únic que està pagant tot això és l'Atlètic de Madrid, que s'està victimitzant molt el jugador, però que l'única víctima de tot aquest cas, Julián, som nosaltres, diu, segons en boca de l'Atlètic de Madrid. Però és que, a més, hi ha una altra informació de la SER, que també cita en fons a l'Atlètic de Madrid, recull que l'Atlètic de Madrid afegiria a, recordeu, l'expedient que té de denúncia presentat a la UEFA i a la FIFA contra el Barça, doncs afegirà evidències i conseqüències de que totes les pressions que està fent el Barça i també el representant de Julián estan afectant el jugador. I, segons aquesta informació de la SER, el que diu l'Atlètic de Madrid és que han afectat l'estat anímic fins al punt que el jugador ha provocat que no tingui ganes d'anar a l'entrenament, com ha passat aquest matí, i que tot això és culpa del Barça i del seu representant, que l'estan desestabilitzant, i que ara l'Atlètic de Madrid el que ha de fer és treballar per ajudar el jugador a que es recuperi, que es trobi bé i que tingui ganes de tornar a entrenar.
Gemma, Miguel, aquesta és la situació. L'Atlètic de Madrid, a través d'un portaveu, diu que 0% d'opcions que Julián vagi al Barça. Algú dels dos eleva una mica el percentatge o esteu tan convençuts que amb aquesta posició de l'Atlètic de Madrid no es mourà?
Jo per mi no crec que ho diguessin, però ja que ho han dit, el que aprecio és que diuen 0%. 1% de possibilitats de vendre-la al Barça, no diu res de vendre-la amb un altre equip.
Ah, no, clar, sí, sí.
Amb la qual pot ser, quan el president Laporta parla de que li consten gestions amb altres clubs, potser realment s'estan fent. I després hi ha una cosa que m'estranya en tot aquest assumpte, és que totes les hòsties se les porta el Barça. I aquí el que ha fet una oferta de 150 milions és el Madrid. Mm. O sigui, més alta que la del Barça, que crec que són 100 o 120, no és exactament...
Passa que és que el jugador no vol anar al Madrid, vol anar al Barça.
D'acord. Bueno, però clar, doncs és
I,
que...
I l'Atlètic de Madrid ho sap.
No, d'acord. Amb el mateix dret que té l'Atlètic de Madrid en dir tu no marxes a cap lloc, tens contracte aquí i et quedes, ell té el mateix dret a dir jo no vull jugar a l'Arsenal o jo no vull jugar al Madrid, si no és el Barça em quedo aquí. Ja està. És fàcil, això passa tots els estius, eh? L'única qüestió és que el Julián Álvarez és un primer espasa, el Barça un club important, l'Atlètic un club important i s'està exagerant la cosa. Però
i
això...
que la situació ara mateix sembla força insostenible perquè Julián pugui continuar a Madrid.
Però és que, però... escolta'm una cosa, jo puc entendre, i ho entenc de fet, que el públic de l'Atlètic de Madrid s'emprenyi o estigui emprenyat i li fotri la gran bronca del segle... a Julián Álvarez. Però entre això i torturar-lo, hi ha una diferència abismal que haurien de mirar de fer entendre. Perquè, clar, l'altre dia, per intentar protegir-lo, no deixant-lo anar a saludar les aficions, a la seva afició, en realitat el que van fer és senyalar-lo.
Un plebiscit allà mateix.
En realitat el que van fer és senyalar-lo, perquè, clar, com que no es va explicar a ningú, els allí presentes, diguéssim, van entendre que el jugador no volia anar a saludar els seus aficionats i que fotia el camp i feia vida a part.
Ho va explicar després Simeone,
sí, però
ja era tard.
Sí, però la primera impressió és la que conté. I la que conté és que jo no dubto que el volguessin ajudar, però van fer tot el contrari. I suposo que aquesta defensa aferrissada que estan fent també és per ajudar-lo, però no ho aconsegueixen, perquè quan més en parlen de l'assumpte, més emprenyen a la seva gent.
Gemma.
Jo no elevo el percentatge, porto temps dient que el veia molt fotut i estan passant els dies, ja cada vegada queda menys i la cosa no s'aclara ni molt menys. El que passa és que en el futbol coses més rares he vist. Fins a l'últim dia el Barça està ni intentant... Però respecte a Julián, què deies tu? Jo tampoc crec que l'estiguin torturant. Li han escridesat, li han xulat, i el que espera el públic de l'Atlético, i no m'estranya, és, bueno, primero, que demani perdó, o que demani disculpes. Un jugador...
Però ha de demanar perdó per voler marxar.
Home, jo crec que un jugador que li queden... són 4 anys de contracte el que li queden a l'Atlético i que...
El jugador ha expressat un desig, jo vull marxar. Una altra cosa és que...
Que vull complir el meu somni.
Sí, sí. No, jo entenc que això els dolgui, eh? Jo entenc que això els dolgui. El que passa que demanar-li perdó perquè tingui un somni...
Sí, però jo... Mira, imagina't que Lamine Yamal, al Mundial, després del primer partit, surt a zona mixta i diu el mateix... que vol parlar en el club o que ha parlat en el club i que es vol anar perquè vol complir el seu somni.
M'imagino una situació molt similar, però...
Com ho suplenarien
jo...
aquí?
No, molt malament, però el que vull dir és que no et serveix de gaire que el jugador et demani perdó per tenir un desig.
Home, alguna cosa haurà de fer si es queda finalment a l'Atlético de Madrid.
Gols.
Perquè, com esteu dient, la situació és insostenible. O sigui, no pots estar... tots els dies sortint al camp en aquella... En aquella iba a dir fredó, però no és fredó, és en aquella... Bueno, pues, els crits i els xiulets i alguna cosa de fer, el que passa que el tipus és cap a dins, no és cap a fora, no és un jugador que sigui... que expressi molt els seus sentiments o les seves emocions ni a través de paraules ni a través de gestos. És cap a dins. I ara el que se li demana és que sigui una mica cap a fora i que demani, bueno, perdó, disculpes, o intentaré fer-ho el millor possible, o algo, algun gest, alguna cosa. No el sortir al camp com l'altre dia, a passejar-se, perquè està molt trista.
De fet, la informació de la SER que us he llegit, també hi havia un moment en què deia que el que demanava el club a Julián eren dues coses. Una era aquesta, que demanés perdó, i l'altra, que es desvinculés del seu representant.
Em temo que el representant i l'Atlètic de Madrid han tingut un estiu dolent i no tenen ara mateix una gran relació. Perquè vosaltres...
El representant és el mateix que va utilitzar l'Atlético per portar lo del Siri aquí?
Sí.
Llavors, en aquell moment no li va semblar res malament, tot i que tenia contracte amb el City i tal, no...
Passaven un millor moment que ara.
Passaven un millor moment. Deia
això,
jo al principi...
Del futbol hi ha molt cinisme i molta hipocresia. Tots els clubs fan el mateix. Primer, parlen amb el jugador, perquè clar, no aniràs a comprar un jugador si després el jugador et diu que no. Que no vol venir. I m'imagino que l'Atlético, com el Madrid o com el Barça, abans d'anar a buscar qualsevol jugador, parlem amb el seu agent i li diuen...
Estaria disposat a venir? Sí, clar.
Com has fet, de saber. Per exemple, recentment, el Madrid i el Barça amb Rodri.
Sí. En aquest cas, però, el City estava d'acord. Que el City estava d'acord, que és la gran diferència. El City ja li semblava bé que si el jugador volia marxar, doncs que passi per caixa i podrà marxar.
D'acord, però primer de tot parles amb el jugador per no fer ridícul al club. Perquè llavors al club i et diu no, però és que el jugador no vol anar amb vosaltres. Que és el que li està passant a l'Arsenal, per exemple.
I us volia preguntar, vosaltres com interpreteu les paraules d'avui de Laporta? Perquè per mi... Ho deia al principi, em sembla que ell sap perfectament que està xocant contra una paret que, i que això no farà que l'Atlètic de Madrid el vengui.
Que el missatge quedi que el Barça no l'ha deixat sol i fins a l'últim moment ha mantingut la seva oferta. I si no pot fer més, perquè l'Atlètic, insisteixo, està amb el seu perfecte dret de no vendre'l al preu que diu el Barça. Pues ja està. Però ja he arribat fins on he pogut. Fins a l'últim moment ho he intentat, l'Atlètic no ha volgut, punto, s'ha acabat la història.
Estic d'acord, però arribant fins aquí, això ja és un cul de sac. O sea, algú ha de fer alguna cosa. I ara, tot la pressió la té el jugador, que és el que haurà d'amenar veles en algun moment, perquè això... què farà, no jugar?
Això, aquestes declaracions de la veu autoritzada de l'Atlètic de Madrid no ajuden, tampoc, en que això s'acabi. Si l'Atlètic vol que s'acabi, doncs, escolta'm, no entris al drap i no contestis a la porta i que la porta digui el que digui i tu, a final del mercat, dius jo vaig dir que no el vendria, no el vingut.
Passa sí, però és com deia la Sònia abans, era l'Atlético, bueno, ja que ho sabem, l'Atlético és un club molt orgullós i la seva afició també, i ells es senten traicionats per el jugador, per el que havien apostat per ser la seva gran estrella.
I són capaços de menjar-se'l autoperjudicant-se abans de vendre-li al Barça. Això només ho pot desbloquejar l'Arsenal i que el jugador a última hora accepti, perquè el que ens explicava ahir la Laia, el que fins a última hora sabia el Barça és que el jugador es mantindria ferm i que el Barça ho tornaria a intentar el gener. Veurem si en aquestes últimes hores de mercat, davant del panorama, el jugador canvia d'opinió.
O que el jugador digui, vinga, un any més a l'Atlético
i ja ho intentarem.
Durant l'any pues ja van parlant en el club i va buscar una sortida.
Com tantes vegades ha passat al futbol amb tants jugadors. Però, per exemple, el Madrid no sé quants anys va estar al darrere de Mbappé.
I després fins i tot Mbappé va renovar pel mig, que el Madrid aleshores va sentir superofès, Mbappé ja va ser el diable i en canvi va acabar el Madrid.
A l'estiu passen poques coses i se'n fa un gramassa de gairebé tot.
Bé, doncs el capítol del dia de Julián i falta encara un protagonista.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Perquè Joan Fità... No hi ha manera. Escolta'm una cosa.
Què fa? És que fa dos dies, no?
Tinc molta comunicació amb el teu nom.
No he fet vacances.
Fito, com has de dir? Ho deixarem amb Fito.
Ahir
vaig dir John.
Avui Fità.
Les dues paraules juntes no poden funcionar.
Fito. John ha estat tastat aquesta manera.
Clar. Fito, hola, bona tarda.
Bona tarda.
El cas és que tu avui has anat a la roda de premsa de Flick.
Sí.
I has anat a preguntar pel que és el tema d'aquests dies.
Sí, era Julián. No res.
I què ha passat?
Doncs que quan li hem fet aquesta pregunta, el tècnic alemany ha respost molt sec explicant de ja ha fet un comunicat, un statement, ha dit Flick al president, el va fer ahir, estem en la mateixa línia tant Laporta com Deco com jo, no vull parlar d'aquest tema. Clar, en aquell moment ningú tenia constància ni consciència que hi haurien aquestes declaracions de Laporta, ens hem quedat tots una mica parats. Li han repreguntat a Flick sobre Julián, sobre aquest statement, i Flick no ha volgut parlar de Julián, però sí que ha deixat anar una resposta interessant perquè ha dit que pensa en el futur, que no pensa en el present, sinó que ja pensa en el futur.
For me it's like that. I don't want to speak about Julián, no.
Per mi és així, no vull parlar de Julián, saps? Només vull parlar de la situació del club. Ara, en aquest mercat hem fet alguns fitxatges realment molt bons. El club ha de pensar en el futur, no només en el present. És clar que jo com a entrenador diria, d'acord, doneu-me si us plau el millor que pugueu aconseguir i més i més i més i més. El club està fent una gran feina. Deco fa una gran feina. Estem mirant cap al futur. Què és el millor? No només pot ser per aquest moment, sinó també per als pròxims 3, 4 o 5 anys.
Aquí encara Flick no era conscient que nosaltres, els periodistes, no sabíem que Laporta havia de fer unes declaracions. Quan acaba la roda de premsa, la gent de comunicació del Barça ha entrat una altra vegada a la sala de premsa a dir-nos atureu-vos un moment
que...
perquè...
Ara entendreu el que està dient,
no, Flick? Entendreu la reacció de Flick.
Laporta havia fet aquestes declaracions ahir, si
ahir
no m'equivoco.
Ahir les va gravar, sí.
I bé, el procés ha trigat una mica més del compte del que esperava el mateix Flick.
Acostuma a passar que els clubs saben més que els que estem a fora.
Ah, sí, home, això sempre.
Sí, òbviament.
D'aquestes paraules de Flick, la meva interpretació és... Si per mi fos, incorporaríem un davanter centre ja, encara que no fos Julián, però cal pensar en el futur. I, per tant, el club li demana paciència perquè les opcions que tenien ara no aniran a llarg termini.
Diguem clàssic, però és que jo el Julián no el considero davant de centre.
Ja, partint d'aquesta base, per tant, tu ja creies que no incorporar davant de centre.
A mi és un jugador que m'agrada moltíssim. Mm-hmm. Però no per jugar de davant de centre.
Però sembla bé que el Barça, al marge de Julián...
Per la meva manera d'entendre el futbol, és sorloc.
Ja. Yeah.
Julián Álvarez no és davant de centre. No és un nou.
Però és un davant de centre que habitualment li ha anat bé al Barça. Un tipus de davant de centre que no és tan posicional.
Pues com el Villa, per exemple.
Exacte.
Bueno, pues sí, però no són Santillana.
Fins i tot...
Jo què sé, Quini, no.
És perfil més Ferran que Lewandowski, perquè ens entenguem, dels dos que han marxat. Però jo us volia preguntar si us sembla bé o si creieu que és bo pel Barça haver pres aquesta decisió, que si no ve Julián, si les alternatives no els han convençut, optar per esperar de moment.
Jo no te sabria dir si ens sembla bé o malament, però sí sé que el que va dir que la seva prioritat era un davanter va ser Flick i va ser el club. I si es tanca el mercat i no tenen el davanter i has deixat marxar a Lewandowski i no has renovat a Ferran Torres, pues no sé, chico. Que pot sortir bé? Ja veurem. Ja veurem, això ja ho veurem. El primer partit, 5 gols, vale. Però el que va dir que necessitàvem un nou i que era prioritari va ser entrenador i va ser el club. En el qual, pues, la gestió del que estan fent, pues, bueno, pues, que ja veurem. Si les coses van bé, ningú es recordarà del que ha passat aquest estiu. Si les coses van malament, se les traurà encara que no hagin fitxat un nou. Està claríssim.
Home, en principi... has venut els dos golejadors del teu equip, Lewandowski i Ferran.
Que això són molts gols per temporada.
Per tant, necessites gols. Clar, sí, és veritat, el primer partit n'ha fet 5, però com diria el Cruyff, un palomón a Severano. Vull dir,
un partit no és significatiu.
No portem 20 jornades per fer-nos a la idea que aquesta gent juga d'una altra manera, que podran fer molts gols, tant de bossis així, però no ho sabem. També sabem que han portat dos davanters, Gordon i Adeyemi són davanters.
I que, a la història...
No sé quina confiança tenen amb aquest jugador egipci jove que ha fet, gols de davanter centre a la pretemporada, que pot ser per jugar 20 minuts o 15 o mitja hora a l'àrea quan un equip tancat potser no té la seva utilitat i ells ja l'han vist i nosaltres encara no hem tingut temps. No ho sé. Jo sí que crec que el Barça necessita gol. I crec que hauré de fitxar a un tio que fes molts gols. Però torno a dir, l'any passat el Ferran Torres n'hi va fer molts més que el Julián Álvarez.
És cert que tenim un parell d'exemples al futbol recent de plantilles on nosaltres haguéssim dit aquí falta un davanter centre. És a dir, per exemple, quan el Madrid prescindeix de Cristiano Ronaldo, tots pensem li faltaran tots els gols a Cristiano, que en són molts.
I li han faltat.
No, en el següent any el Madrid guanya la Champions amb Benzema, fent molts més gols dels que feia prèviament. Sí. És a dir, quan tu treus una peça, no sempre és matemàtic que perdis tots aquells gols. Però sí que és cert, i ara tenim l'exemple que t'encantarà del PSG amb Dembélé fent de davanter centre i el PSG campió de la Champions.
Centre, no.
De fals davanter centre, si vols. El que vull dir és que no és matemàtic quin és el davanter centre titular del PSG.
Tampoc he entès una altra cosa, i és que el Barça també va dir que Deco tenia un pla B.
De fet, Deco va dir després del Gampar
que havia pla B.
No, però és que pel que ens expliquen, el tema és que el pla B no els convenç. Que pel pla B o els hi demanen molts diners o creuen que no val la pena gastar-se aquests diners pel que...
Que ara mateix no millora el que té el Barça.
Això és una possibilitat que s'ha de considerar.
Doncs no tenien pla B, perquè si el pla B no millora el que tenien i el pla B no millora... O sigui, el pla B és que no havia pla B.
Pot ser que hagi passat amb el pla B el mateix que en Julián, però no ho sabem.
Sí. Pot ser que el pla B, el pla B calculessin que sortiria per 30 i sortia per 70, i aleshores consideren que no, que no val la pena.
Per fitxar, per descomptat, no fitxaria. Ara, continuo creient que el Barça li necessita gol perquè el resultat de la primera jornada és imponent, però no em dona per conformar-me.
Bé, no puc tirar de memòria perquè m'apunta Xavi Campos que no guanyen la Champions l'any següent de la marxa de Cristiano, no, però sí que Benzema ha passat a fer molts més gols dels que feia prèviament.
I amb l'edat
sempre la memòria et traeix. A mi ja em traia quan era jove, Miguel, imagina't.
Per això no parlo mai de memòria, perquè quedo amb evidència.
Bé, en tot cas, deia això, que Benzema va passar a fer més gols perquè... Això no és matemàtic, però sí que és cert que el Barça pot trobar a faltar gols aquesta temporada.
I ara tios al Barça que faran més gols...
Dels que feien,
del que feien, perquè...
Bé, el Barça ha de comptar amb això, si no.
Sí.
Si no, ho té
complicat. La segona línia haurà de... L'altre dia Fermín, per exemple, que va fer un parell, doncs això.
Qui jugui en aquella posició, en principi, ha de tenir més...
A més, jugaran d'una altra manera...
I qui tingui els minuts que tenia Ferran, en principi, també hauria de tenir més gol.
Perquè jugaran d'una manera diferent, a tenir un paio a rematar o un paio a arribar.
Passen 2 minuts de 8:15 del vespre, fem una pausa i de seguida us expliquem per què el Barça no farà homenatge demà al Camp Nou als campions del món.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
Busquem el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central.
I això d'aquí per què serveix? Què és això?
El rentaplats.
És que a les cuines no hi entro mai.
I tens un restaurant?
Jo em comprometo a cuinar una hamburguesa pel joc de cartes. Ara, que no porti el ferrat, que no el sé fer.
Joc de cartes estiu. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Què et passa?
Que no em tanca la maleta.
Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
Bé, si trec uns quants banyadors...
No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Les tasques d'extinció van bé.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimecres, La Vermella.
La Vermella és el meu podcast preferit.
Sabies que La Vermella és el llum que s'encén a una sala de doblatge?
Continuarem descobrint qui s'amaga darrere les veus de la història del doblatge en català?
Poca gent sap qui som.
El doblatge és cultura.
Una senyora fins i tot em va preguntar l'hora.
Avui dimecres, a la mitjanit.
La Vermella
comporta una gran responsabilitat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. No em foron que me tronzar. Tot costa.
Passen 4 minuts de 2:15 del vespre.
Així que no sabia que... Clar que ho sabíem. Molt, no?
Per això l'hem posat avui. Ja. Era un homenatge per part del Sam Silva, com bé he dit al principi.
Fort. Aquestes dues no s'enteren de res.
A mi m'ha posat el sac, jo. Perquè si no ho diu la presentadora, doncs jo...
Es pot parlar les coses publicitàries, ja ho notícies, tenim comprovat. Que...
Va, segon partit del Barça a la Lliga. Barça Athletic Club serà el debut de Rodri a l'estadi. Futbolísticament ara en parlarem d'aquest partit, però aquest primer partit, com dèiem abans, arriba marcat per l'actuació policial a Elx davant d'un menor d'edat a qui van requisar l'estelada i a qui van atonyinar de mala manera, a Laia.
Sí, i una actuació policial que ha fet reaccionar en el club, el Barça, com a l'afició blaugrana. Joan Laporta ha estat avui molt contundent en aquesta mateixa entrevista que ara sentíem, demanant que es castigui i sancioni els responsables d'aquesta actuació desproporcionada, ha dit Joan Laporta, dels agents de la policia cap a aquest jove aficionat blaugrana. En aquest sentit, ja hi ha una primera denúncia presentada per l'entitat jurídica Acció Cassandra, ho sentíem al matí a Catalunya Ràdio avui, una denúncia presentada per diversos delictes, entre els quals el de tortura. I a les declaracions que fèiem, que sentíem del president Joan Laporta, aquí ha fet una defensa aferrissada de l'estelada i ha demanat que deixin d'estigmatitzar-la.
I és que esperem i desitgem, doncs, que amb el càstig corresponent i amb aquest acte d'exaltació de l'estelada que viurem a l'Spotify Camp Nou aquest dijous, doncs això ja serveixi d'un cop per sempre perquè els culers i els catalans puguem anar amb l'estelada sense que corri perill la nostra integritat física i que serveixi també per un cop per sempre de que l'estelada no estigui estigmatitzada, que deixi d'estar estigmatitzada per les forces de seguretat i ordre públic de l'Estat.
En aquesta declaració, Joan Laporta parla que demà es viurà al Camp Nou un acte d'exaltació de l'estelada. Això és perquè tant des dels grups d'animació del Barça com des de les entitats Òmnium i l'ANC estan impulsant una iniciativa perquè demà s'ompli el Camp Nou d'estelades. De fet, també en repartiran els afores de l'estadi abans del partit. I el club, davant aquesta iniciativa de les entitats i els grups d'animació, el que ha fet és adherir-se, i ara sentíem també el president, Joan Laporta, com ho deia, aquesta iniciativa no és una iniciativa que la decideixi el club, però sí que un cop han vist que hi és, doncs el club, després d'aquests fets que van passar ells, també ha decidit doncs, també afegir-se a aquest acte i a aquesta iniciativa. El que sí que ha decidit el club és, en aquest context i en aquest ambient que hi ha ara mateix, doncs no fer l'homenatge que teníem previst abans del partit a la gespa als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial.
No, hem decidit des de la Junta Directiva que tinc l'honor de presidir que aquest acte no es farà, aquest acte que volíem fer de reconeixement en els jugadors del Barça que van guanyar el Mundial i que ens havia proposat la Federació Espanyola, perquè doncs, no es dona en el context i en l'entorn més apropiat o el moment més apropiat, i per tant doncs, no el farem. Ho hem posat en comunicació de la Federació Espanyola i ho han entès perfectament, i l'acte doncs, no es farà perquè entenem doncs, que el futbol ha de servir per unir i no per generar doncs, certs enfrontaments que jo crec que no convenen a ningú.
Doncs les paraules de Joan Laporta amb aquesta decisió del club de no fer l'homenatge als campions del món. Sí que hi va haver homenatge després de l'Eurocopa, considera ara Joan Laporta, jo crec que de manera prudent, que tal com està el clima, probablement arrisques a una xiulada als teus propis futbolistes. Vaja, que no era el moment apropiat. Aquesta decisió us ha sorprès? La trobeu lògica?
A mi em sembla lògica. És que és el que diu ell, que no és el context més adequat, perquè s'exposen a que els jugadors, que no tenen la culpa de res, rebran una xulada per part del públic, que no m'estranya, perquè les imatges parlen per si mateixes i és inacceptable. És inacceptable això i també lo de les estelades. Així que sembla que s'ha cuinat un xup-xup i ara mateix hi ha una sensació bueno, d'haver sigut agredits, que és cert.
Exactament el que va passar.
Exactament el que va passar. i poden rebre els jugadors que no tenen culpa de res i expulsar els jugadors que són campions del món. Perquè, com tu dius abans, la porta durant el Mundial, desacomplexadament, anava a animar a la selecció perquè tenia 7 jugadors, 8 en Rodri, del Barça. I és que ara la movida és una altra. La movida és que és protegida a la teva gent.
Sí, jo penso pràcticament igual. Crec que no és necessari provocar, diguéssim, o la paraula no seria provocar, però crear un escenari on hi pogués haver un enfrontament entre els propis barcelonistes, dels que aplaudeixen en tot honor amb els internacionals que han guanyat la Copa del Món i els que justament estan reivindicant l'ús i exhibició de l'Estela d'Antén, que és més important el que és el que representa l'estelada que no una celebració un mes després d'haver-ho aconseguit i després d'haver-ho celebrat tantes vegades. Recordo, a més vull recordar que crec, si no estic mal errat, a Sant Mamés, quan van fer un acte similar amb Unai Simón, Laporte i Nico, crec que part de l'estadi
es va xular.
Va protestar.
Això el cap de setmana passat?
Sí.
Sí.
Ah, mira, després anirem a Bilbao, per tant, confirmarem.
No és...
Sí, el van xular i ha sortit Luis de la Fuente a dir en no sé què ràdio que li sembla molt malament i està molt decepcionat.
Sí, sí, però totes les coses... Això és una cosa que aniràs aprenent amb els pas dels anys.
Sí, quan sigui gran.
Quan siguis com jo, per exemple.
Digues.
Tot el conflicte que puguis evitar, l'evites. Els inevitables, no. Per exemple, això que deu una exaltació de la... d'estelada, que no és que el Barça vagi repartint estelades, sinó que...
Bueno, l'haran les entitats.
Les entitats.
Suposo que l'ANC i Òmnium ho faran.
Les penyes... Bueno, pues, un acte d'exaltació vol dir això, que la gent es manifestarà i no deixa de ser contradictori que tinguis el camp ple d'estelades i estiguis fent un homenatge a la selecció espanyola.
Certament és així. De fet, aquesta exaltació per part del públic de l'estelada era un moviment, com m'ha explicat abans la Laia, que anava al marge del club, és a dir, que era un moviment que havien proposat els grups d'animació, si no m'equivoco, d'animació.
De fet, a Penyal Mugars va fer un comunicat després de tots els incidents d'ells ja demanant que la gent anés amb el màxim d'estelades.
Però que és evident que l'aparició avui de la porta amplifica i fa que el club s'adhereixi. Que no és el primer cop que el club defensa els seus valors, entre ells el de la llibertat d'expressió.
I quan més vegades passin les imatges de l'apallissament de l'altre dia, més gent tindrà ganes d'anar a l'estadi amb l'estelada.
Certament serà així. Doncs veurem quina imatge veiem demà del Camp Nou i finalment no hi haurà aquest homenatge, per tant aquí no podrem veure si hi hagués hagut xiulat o no, que vaja, tot fa pensar que probablement segur. Aquesta seria la primera impressió que s'hauria endut Rodri de la seva pròpia afició. Exacte. Rodri, que demà tindrà els seus primers minuts i ara en parlarem, però abans hem de sentir què en pensen els oients. I ara veurem si hi ha sorpresa o no, perquè avui preguntàvem, després que Laporta anunciés que el Barça no faria homenatge als campions del món al Camp Nou, si hi estàveu d'acord o no. I què diuen, Pau?
Doncs mira, força consens entre els oients que estan d'acord amb el president Blaugrana i la resta de la junta directiva. Un 78% diu que sí, que s'havia de suspendre aquest acte, i un 22% que no. Entre els comentaris, Lluís Penya-Segat diu que, veient les imatges registrades d'un noi de 16 anys apallissat per portar una estelada, li sembla molt bé la decisió. En Robert, en canvi, li semblaria bé un detall amb els jugadors blaugranes que van guanyar el Mundial, que no és el mateix, diu, que un detall amb la selecció. Segur que si hagués guanyat l'Argentina i Messi jugués al Barça, alguna cosa es faria, afegeix. I per acabar, proposa que el noi apallissat a ells faci demà el servei d'honor.
Doncs les paraules dels nostres oients, que en general creuen que el Barça fa bé anul·lant aquest homenatge als jugadors.
Tot costa, amb Sònia Gelmà.
you want it, you can make it all worth it, worth it, worth it, worth it, ooh. When I see the sunrise of you, make it up much better.
Un minut i seran 3:15 del vespre. Ara parlàvem de la primera impressió que s'enduria Rodri en el seu debut demà al Camp Nou. Fitó, en principi, Rodri ja tindrà minuts, confirmat pel mateix Flick.
Sí, ho ha confirmat avui Hansi Flick. Disputarà demà els primers minuts amb la samarreta del Barça. Li han preguntat també sobre Rodri i la convivència amb Pedri, per allò de que a la selecció espanyola doncs no acaben de funcionar. Flick ha dit que els veu entrenar, a Rodri i a Pedri junts, i que és espectacular. És a dir, li brillaven els ulls a Flick quan parlava d'aquesta parella, que són dos líders, Rodri i Pedri, i que faran, doncs això, una grandíssima parella.
Hi va haver com certa remor, cert soroll al voltant d'aquesta parella al Mundial. Jo crec que en Pedri no va fer un bon Mundial, però que hi havia qui interpretava que és que no s'acabava d'entendre amb Rodri.
No estic d'acord. No estic d'acord. Jo és que crec que el que tu has dit, que era Pedri, que no estava en un bon moment. Va arribar una mica
estragat.
Sí, i bueno, deia en les últimes temporades que descansava millor jugant que sense jugar, i va arribar al Mundial i s'ha vist que necessitava un descans que no ha tingut, i li van passar per sobre, i De La Fuente crec que va acertar posant-lo en la banqueta, però en cap moment crec que el problema sigui que no lligui bé amb Rodri. Dos jugadors com Rodri i Pedri, és impossible que no connectin.
Que ara ja està millor Pedri. L'altre dia es va veure el camp dret.
Es va notar molt la diferència quan va sortir.
Va acabar el partit. Es va acabar el partit.
Sí, sí. Estic d'acord amb tu. Per tant, Rodri i Pedri, bona parella. Crec que Flick contemplava la possibilitat de Bernal també en aquest mig del camp, és a dir, un mig del camp amb Rodri, Pedri i Bernal. Creieu que Rodri aporta un salt de qualitat suficient que es notarà especialment a la Lliga o es notarà especialment a la Champions?
Jo crec que aporta un salt de qualitat que ho notarà primer el Barça i automàticament Bernal, perquè n'aprendrà molt, i que tot el joc ofensiu i defensiu del Barça se'n beneficiarà d'un fitxatge que per mi és estel·lar.
Sense dubte. Per mi també és un fitxatge estel·lar. A mi m'encanta Rodri, i crec que sense Rodri no es pot explicar, per exemple, l'èxit de la selecció espanyola. Uh-huh. És un jugador que fa funcionar els equips on juga. I, vamos, a no ser salvo sorpresa mayúscula, farà jugar molt millor al Barça. És el que dona el temps. Ara sí, ara no, ara cap allà, ara cap acá. Uh-huh. És el metrònom dels equips.
És cert que el Barça, de moment, no tindrà nou aquesta temporada, però que sí que ha incorporat jugadors ofensius. Però creieu que aquesta peça de Rodri el pot fer una mica més favorit per la Champions? Ho dic ja aprofitant que demà és el sorteig.
Pues diré que tant de bo.
Clar, cal veure-ho encara, no? És que no l'hem vist ni un minut al Barça.
És que no, ni idea, perquè luego és que la Champions, a la Lliga, sense dubte, però és que la Champions té un altres còdics, i no et sé dir. O sea, no... Què sé jo, igual en un partit de Champions és que estàs jugant molt bé i l'equip funciona bé, però el que necessites és gol i no tens un nou, o igual funcionen de meravella Gordon, Adeyemi i Rafinha de nou, ves tot a saber. Necessito més temps per a aquesta pregunta.
El sorteig de la Champions és demà. La Tudel té 24 hores més per aquesta pregunta, Laia.
Sí.
És demà, i vas tu, Fitó,
sí, demà a
Mònaco.
Sí, demà a les 6 a Mònaco, al Fòrum Grimaldi de Mònaco. Comença a les 6. Crec que faràs tu un especial del
sí,
tot
començarem costa. Sí, tot costa el començarem una hora abans. Sí. I podreu seguir el sorteig aquí al
tot costa. Jo tinc 24 hores per respondre aquí. Veig favorit per guanyar la Champions. Sí.
Tindràs 24 hores més que la Gemma.
Ah, molt bé.
Sí, diu, perquè la Gemma necessitaria més temps.
La pregunta ha sigut si el Barça amb Rodri era més favorit el Barça per guanyar la Champions. Jo diria que el favorit, o sea, si em preguntes ara qui és el favorit per guanyar la Champions aquest any, el PSG.
Per tercera vegada consecutiva, creus? És a dir, arribaria al rècord del Madrid. Ara ja no vull parlar de memòria, però diria que em va fer tres de seguides.
Ara et diria el PSG, però...
Fitó, que vas amb la fresca, no? Cap a Mònaco, dic.
Just per l'aire que fa aquí, no?
No, dic que se'n va d'hora.
Ah. Sí, sí, ben d'hora. Agafem, crec que l'avió a les 8 menys 5. És a dir, d'hora a l'aeroport del Prat, amb una escala pel mig, vaja.
És jove.
A les 6 en
antena et vols.
A les 6 estaré aquí preparat.
Demà parlarem dels favorits de la Champions.
El Barça al Pot 1. És a dir, està en el Pot 1 amb els 8 millors equips de... que encapçalen aquest sorteig.
El pot, sorteig. No el bombo, el pot. M'ha fet gràcia.
Sí, bé, en anglès a més es diu pot i el Fitó ja saps que...
Mimetitzant coses per demà.
Està bé, està bé.
Ho té tot preparat. Un sorteig sempre interessant, sobretot per saber quins rivals et pots trobar, però que, clar, diríem que com a grup, com que són 8 rivals i més o menys tenen la mateixa qualitat, tampoc no ens traurà demà.
No, ja, de menys.
I surten tots de cop, sí. Per tant...
A mi em semblarà difícil, segur.
Segur. Segur, perquè tu ets prudent, Miguel. Per cert, si et sembla que avui fa fred, prepara't, que la setmana vinent ja torna a costa, i, perquè jo crec que estem bueno, a una temperatura bastant agradable.
Pues, ha arribat el moment d'acomiadar-me.
O de venir amb jersei, que és el que acabo fent jo. Quan arriba a costa, jo ja em poso la rebequeta.
És una cosa exagerada.
O d'arribar abans i posar-te a aquest
costat. Sí, però m'has pres lloc, ja ho he vist que
m'has fet. Perquè jo una vegada em va posar allà i va dir... Mai més.
No hem acabat encara de l'actualitat del Barça, però volia fer aquest incís en que el Fitó se'n va cap al sorteig i sobretot que demà és el sorteig i el fem aquí al Tot Costa a partir de les 6 de la tarda. Havíem de sentir encara Flick parlant, home, d'una situació que vam obrir inesperadament i jo crec que es va tancar a poc, és el cas de Balde.
Sí,
no?
De fet, avui l'ha tancat pràcticament perquè ha explicat a Hansi Flick que Balde demà entrarà a la llista, no ho va fer contra l'Elx, demà sí que ho farà, no ha confirmat si disputarà minuts o no, si serà titular o no, però vaja, ha dit que està 100% concentrat ja amb el Barça, a diferència del cap de setmana passat, i doncs que està molt content amb la figura d'Alejandro Balde.
Demà serà amb l'equip. Si juga o no, ho decidirem demà. Per mi, el més important és que està compromès al 100% amb nosaltres. Quan miro la primera temporada que va jugar aquí, va ser fantàstic. També és fantàstic veure com ha millorat. Però ara també és el moment de millorar encara més. Cada any arriben 3 o 4 jugadors nous de la Masia i també volen jugar. Han d'estar compromesos al 100% amb això, amb el futbol professional.
They have to be 100% committed with that professional football.
A Elx, un d'aquests futbolistes que va jugar de la Masia, va ser Xavi Espart, va jugar a l'esquerra. Demà, Joao Cancelo ja suma més entrenaments, podria jugar aquest lateral a l'esquerra, però vaja, té més opcions amb Balde, Hansi Flick.
Ara després ens dius sí. Que, qui penses que jugarà, perquè ens faràs la Loto Hansi. Queda'n un toc d'atenció, això de Balde.
Bueno, un toc d'atenció molt seriós,
bastant, eh? Bastant contundent.
Sí. Molt seriós, bastant
jo
contundent.
Jo crec que... és a Balde, ell ho va personificar o personalitzar amb Balde, però si hi ha algun despistat al vestuari...
pot prendre nota, també,
pot
no?
Pot prendre nota de que demostra'm que pots jugar al Barça.
Sí, jo també estic d'acord en aquesta teoria de que ha utilitzat també a Balde com per exemple a la resta de la plantilla de si no esteu on heu d'estar, a la banqueta o a la grada.
I a més ho dic. No, ja ho dic, pots anar a la banqueta i a més ho diré.
Sí, ara. I a més ho explicaré, sí. que no estàs
l'any
concentrat.
L'any passat, fa un any, parlava d'egos... va semblar fins i tot que es barrejava Fermín i que potser anava una mica... Jo recordo que en Fermín també es va fer alguna declaració, no tan directa
Fermín
com la de Balde.
Fermín ha estat tremendo com a forma futbolística. Pel meu gust, l'altre dia em va semblar extraordinari.
Sí, després de l'estiu dur que ha passat ell per la lesió i per perdre
el
Mundial.
En el seu cas, clar, és cert que estava lesionat, però vull dir que no té el desgast que tenen els seus companys de Mundial i ha tornat motivat.
Sí, però ha tingut un desgast psicològic
també
important i va jugar com si s'hagués de menjar l'herba del camp.
Fitó, també Flick ha parlat de la defensa perquè en funció del que passés amb Balde i amb Koundé, però també independentment s'havia parlat de la possibilitat d'incorporar un central esquerre.
Sí, li han preguntat avui si amb la sortida, sobretot de Ronald Araujo, doncs necessitava aquest central esquerre. Ha dit Flick que està molt content amb els futbolistes que té perquè n'hi ha molts que poden jugar a diverses posicions.
Ara mateix crec que amb els jugadors que tenim a la defensa estem bé. Tenim diverses opcions. L'Eric pot jugar en diferents posicions, en Jules pot jugar en diferents posicions i en Gerard també pot jugar en una altra posició. I l'Andreas ho va fer molt bé. L'Andreas i en Gerard al centre com a centrals i encara tenim el Cuba.
Doncs finalment, si no ve Julián, no vindrà davant de centre i tampoc vindrà central, malgrat que hagi marxat Araujo. El Barça té defensa de garanties sense aquesta incorporació?
Jo crec que sí, és el que ha dit Flick, és que té pues esto, el que el Koundé, Eric, Gerard Martín, que també poden jugar en diverses posicions. Mm. Bueno, i Xavi Espar, que l'altre dia va demostrar també que no havia jugat mai de lateral esquerra i que va menudo vaya partida, sí, sí. És a dir, que sí, sí.
Xavi es para convençut i sembla que és el reforç defensiu que li calia.
Bueno, és un reforç defensiu i amb capacitat de creació de joc, té molt bona visió, molt bon peu, té visió per anticipar i visió per passar la pilota generant situacions de gol. No sé, respecte a lo del central i tal, jo és que crec que el Barça el que potser no té són diners, perquè quan es plantejava tot això del central i del nou i el Rodri no era un fitxatge pressupostat. Ha sortit així com a oportunitat de mercat i...
Bueno, oportunitat de mercat tampoc. Bueno, són 70 milions, eh?
No, com a,
sí, però
com a
tothom donava per fet que anava... El Barça ni se'l plantejava perquè es donava per fet que anava al Madrid.
Jo parlo de l'oportunitat de fitxar-lo, no que sigui una ganga, no. Això no ho dic. Jo crec que quan parlaven d'això no pensaven que en un moment determinat el Rodri estaria al mercat i el podies fitxar tu, o el Madrid, o qui fos.
Uh-huh. Sí, el Barça necessita
diners... I potser s'han gastat uns diners...
Que no estaven previstos.
Per mi ben gastats, que en altres circumstàncies potser els haurien invertit en un central, no ho sé.
En el moment en què Héctor Ford i Casado, per exemple, que són les sortides que s'estan negociant, que hi havia opció de cessió, però que el club no vol parlar de cessions mai, i tampoc fins i tot en Valde, si hagués arribat el cas, només traspàs, és perquè necessita...
Cash.
Ens queden dos noms propis, Fitó, Gavi, que al final tot va quedar en un surt, però això no vol dir que estigui ja a disposició per demà.
No, en la línia Flick del que va explicar ahir la Laia, que no té res Gavi, simplement ha explicat avui Flick doncs, que en té per una setmaneta, que no podrà jugar contra l'Atlètic Club, segurament tampoc el dilluns contra el Rayo, però vaja, ha d'estar disponible ja pel següent partit de Lliga, ja al setembre, al camp del València.
I em passarem molt ràpid, perquè si hem de fer tema ja a 26 d'agost de les cares de Lamin, crec que en parlarem molt durant la temporada, per tant ho farem molt ràpid. Li hem preguntat a Flick per aquella cara que vam veure tots i que era molt difícil d'amagar, de Lamin, que no va estar content, no sé si amb el canvi o amb el partit que ell mateix va fer.
Li hem preguntat per l'estat d'ànima en general de Lamin i Flick ha estat molt curós amb ell, l'ha volgut mimar, l'ha volgut doncs cuidar i ha dit que és un geni.
Sí, va tenir un petit problema. L'endemà tenia una mica de mal de cap, però al final és així. Ja sabeu que Lamin és un geni. Tothom ho sap. Ha tingut 3 setmanes de vacances i només s'ha entrenat uns quants dies. Per tant, no pot estar al màxim nivell. És normal, va dia a dia. Hem de veure com està per al partit de demà, però comptem amb ell. El necessitem perquè és extraordinari i el necessitem.
He's outstanding and we need him.
Petit problema i mal de cap l'endemà.
Escolta, m'estimo mil vegades més que estigui encara emprenyat perquè he fet una merda de partit que rient i menjant pipes a la banqueta.
Si és per això...
Si té la responsabilitat de que sap que ha jugat malament i està emprenyat, doncs pues, fantàstic, li aplaudeixo. I si té la desgràcia de tenir mal de cap, jo que he patit molt de migranyes, doncs pues, el planyo.
Lamin, que en principi...
Bueno, és el primer partit, ja veurem si això es repeteix, si es sembla a tots i estem tots tan tranquils en les males cares de Lamin.
No,
ja
les males cares de Lamin, malauradament, no són notícia, perquè ja la temporada passada ja les vam viure.
Si es repeteix durant la temporada, si les feu a la banqueta durant la temporada, que no crec que sigui molt habitual, això ja veurem.
Les apostes avui les farà el Fitó, però jo ja us dic que Lamin és el meu 11.
Loto Hansi.
Parla.
Què et sembla?
Que em sembla que
queixaves, no? Em feia la sensació que et queixaves.
No, no, ah, res, soldat absolut. No em
la Loto Hansi és cosa teva avui, per tant, Fito, tu diràs.
Doncs mira, Joan García a la porteria, Eric de lateral dret, Christensen i Gerard Martí.
Un moment.
És molt ràpid, sí.
Però Fito és de l'escola Tudel, no ha escoltat un sol, programa en tota la temporada.
Li has de posar una mica de suspense.
No, tu ens has de preguntar a nosaltres qui posem en defensa.
És pitjor que jo.
No l'has sentit.
I és l'11 que nosaltres creiem que farà, no el que faria.
No, però segueix.
No, és que clar, jo he donat per fet i aquí resulta que és que Fito ha estat de vacances tot l'any.
És un joc que han de dir els 11 les apostes que fan.
Potser com a primer dia ens pot anar bé, perquè jo, la veritat, no m'ho havia preparat, i el Miguel fa cara de quina mandra em fa sempre això de la...
El porter el tenim tots clar, no?
El porter el tenim clar, Joan García, d'acord.
El lateral dret?
Eric.
Bueno, jo no ho tinc tan clar, ja.
Ah, no?
Qui poses tu, Miguel?
Li va dir Flick que seria lateral dret?
Li va dir...
I ara què, el torna a canviar?
No, jo... És una possibilitat. Jo no sé si...
Bueno, aquí... Què poses tu?
Jo, a Xavi Espart.
Xavi Espart, lateral dret. Ah, és bona aquesta. És bona. No, jo mantinc Eric.
Jo també.
Parella de centrals. Christensen i Gerard Martín.
Amb tu. Estic amb tu, Peter.
M'encanta, Gemma.
Cobercí, Eric.
Cobercí, Christensen. Cobercí ja li tocaria, no? Té pocs entrenos, pocs entrenaments, però...
Sí, ha jugat... Fins ara, Cobercí ha jugat només 19 minuts a la pretemporada. Suma fins ara 19 minuts.
És arriscat, no? Però...
No va jugar al Camper. Avui la Flick ha tingut paraules
molt
boníssimes.
Molt elogioses, cap a ell. Sí,
sense que li preguntessin.
Potser vol dir que serà suplent.
també és veritat, això també... No, jo ho havia interpretat diferent. Vinga, dius Christensen, Gerard Martín. Sí. Va, farem confiança, que és el teu primer... La teva primera, Loto Hansi, com ha quedat clar.
I última.
Lateral esquerra, tinc escrit jo, cancel·lo, però diré Xavi Espart. M'ha convençut el Miguel en aquest d'això. Xavi Espart.
Doncs jo ara diré Cancelo.
I jo vaig amb el Miguel aquí, vaig amb Cancelo.
Jo Espart.
Espart, eh? Val. D'acord.
Mig del camp. Bernal.
Sí.
Fermín.
Sí.
I Pedri.
Jo també.
Sí jo també.
Sí,
jo aquí també et copio, sí.
Sí,
val,
sí.
Miguel, la teva revolucionària, no? Aquí no,
No, és que... Si no fa la revolució... l'entrenador, que seria posant a Rodri de bon començament i fer-lo jo.
No, m'ha dit uns minuts.
Però jo crec que demà tindrà un homenatge i jugarà l'última mitja hora i el Camp Nou s'ensorrarà amb les estelades rebent l'entrada de Rodri.
Del madrileny.
Rodri, recordem, Gibraltar és espanyol. És aquest personatge. No, vull dir, els antecedents els hem de recordar, no passa res. Vinga, i davantera?
La teva aposta era Lamine. Evidentment, Lamine és una de les apostes. Rafinha fent de nou i... continuïtat per Karim Adeyemi a la banda esquerra.
Jo aquí poso Gordon.
Jo també dic Gordon i tinc a Adeyemi a la banqueta per si li entrem mal de cap a la min.
Està bé.
I Olmo, res.
A la segona part, també.
Olmo a la segona part.
És que ara,
també li falta minuts.
Ara, la feina més
rodatge.
Important que té un entrenador és convèncer els jugadors de que els que guanyen els partits són els que acaben jugant. En 5 canvis pots canviar mig equip i pots canviar un partit. Per tant, els suplents són, des del meu punt de vista, decisius.
Perfecte.
Sí, punt.
No direm res més.
Fito,
a partir d'ara, cada divendres rebràs un missatge meu a l'inici de la Loto Hansi per recordar-te que posis la ràdio per saber com funciona aquest concurs.
Espero estar aquí. Si tot va bé...
Però si et dono per fer, que farà festa.
Tal com et diu, no t'arribi.
No, correcte.
Passen 3 minuts de les 8 de la tarda. Mentre nosaltres jugàvem a la Loto Hansi, teníem aquí el Marc Güell ja assegut, veient en què passem l'estona als esports.
Estem distrets, eh?
Sí, estem distrets. Gràcies, Fito. Fins ara.
Fins ara.
Marc Güell, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Va, què ens expliques a la resta del món?
Doncs mira, ens actualitzem. Un centenar de morts, més de 900 desapareguts al nord del Nepal després d'aquesta riuada que ha afectat la zona de la frontera amb el Tibet. És un territori que forma part de la Xina. Les autoritats nepaleses asseguren que entre els desapareguts hi hauria dos ciutadans espanyols i aquí a Catalunya la Generalitat diu que de moment no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. N'hem pogut parlar amb en Kishore Sharma, ell és un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això, que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser de que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
Encara no hi ha una explicació clara sobre què ha passat perquè s'ha produït aquesta inundació massiva. Avui al Catalunya Vespre, a partir de 8:45, també parlarem d'aquest acord multimilionari de Meta amb una trentena d'estats nord-americans per esquivar aquest judici en què l'acusen de dissenyar xarxes socials perjudicials per als menors, un pacte que implicarà que l'empresa tecnològica, que recordem que és propietària de Facebook i Instagram, haurà de destinar uns 17.000 milions de dòlars a accions que minimitzin l'impacte en els joves, per exemple, a limitacions d'ús i un bloqueig total per als menors de 18 anys entre la mitjanit i les 6 del matí. També s'impediria que els joves poguessin veure el nombre de m'agrada. Veurem com s'acaba concretant i si tot això realment es pot fer. Ho hem preguntat a experts. I també, evidentment, pendents de Ceuta, hem sabut avui que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés finalment el 3 de setembre per donar explicacions d'aquesta crisi. Els socis l'han forçat a anar-hi una setmana abans del que ell pretenia fer-ho, que era el dia 9 de setembre. I en tot aquest context també ho hem sabut aquesta tarda, que Podem no pensa avalar la nova proposició de llei que Junts ha portat aquest matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Des de Podem segueixen veient-hi un rerefons racista, però no tanquen la porta, això sí, a negociar-ne l'articulat per poder donar-hi suport.
Gràcies, Marc.
Bona tarda.
Pop-up Vespre.
Anirem molt ràpid, perquè ja m'esperen a Bilbao. Si voleu saber com està el cas Julián, el que ha dit avui Joan Laporta, la indisposició del mateix Julián, la reacció de l'Atlètic de Madrid, podeu recuperar la primera hora. També us hem explicat que Joan Laporta ha demanat una exaltació de l'estelada demà al partit contra l'Atlètic Club i que no hi haurà homenatge als campions del món. Ara ja sí, Laia, hem acabat l'hora.
Molt bé.
Pots recollir les teves claus del cotxe i marxar
tot
cap a casa.
Detall.
Gràcies, Laia.
Adéu-siau.
Fins ara.
Fins demà.
Tot costa.
Passen 7 minuts a les 8 del vespre. Demà, a partir de les 9, al Camp Nou, aquest Barça Atlètic Club, amb un Atlètic que canvia la seva cara a la banqueta després de 4 anys amb Ernesto Valverde, un vell conegut també de l'afició blaugrana. S'estrenen amb Edin Terzic i per això volem fer aquesta connexió amb Bilbao, concretament amb l'Endika Río, periodista de Mundo Deportivo. Endika, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya ves que este año os hemos dejado tranquilos, ¿eh? Estamos entretenidos con otros rojiblancos.
Sí, sí, yo creo que habéis pasado de ciudad. Bueno, se agradece un verano tranquilo.
Bueno, el Atlético que decía que ha cambiado de entrenador, 4 temporadas sí, con Valverde, y ahora ha llegado Edin Terzic, alemán, que no es el primer alemán que se sienta en el banquillo vasco. ¿Es muy diferente este Atlético?
Pues, hombre, claro, comparado después de 4 años con Ernesto, que ya se sumaba a todo lo anterior, que en total han sido pues 10 años a lo largo de 3 décadas distintas, pues sí que estamos todos un poco aprendiendo la manera de funcionar y la manera de jugar sí que tiene matices. Hay elementos que se mantienen porque este Athletic, al final los jugadores son prácticamente los mismos, no ha habido fichajes más allá de los que han regresado de cesión. Las caras son las mismas, la presión más o menos se mantiene, pero sí que tiene matices en la manera de jugar. En posición defensiva se sitúa con un esquema, ataca con otro. O sea, va introduciendo las pinceladas y, bueno, también los jugadores se están haciendo un poquito al sistema, pero bueno, ya habéis visto que el primer día, pues tampoco hay mucho que no se pueda analizar mucho, porque al minuto 10 se queda un poco con uno menos.
Así claro,
que
claro.
Corto un poco la posibilidad de verlo.
Claro. Este primer partido del Atlético con la expulsión de Yuri Berchiche al minuto 11, creo que fue.
Sí.
Claro, empezó mal el Atlético con una derrota en casa con el Sevilla, pero que queda absolutamente el partido marcado por esa expulsión. Imagino entonces que no, que os tenéis que fijar más en quizá en lo que han hecho en la pretemporada. En el caso de Edin Terzic, se le considera un buen alumno de Klopp. ¿Dirías que le has visto cosas de Klopp? El fútbol será muy vertical, pero ya con Valverde era bastante vertical, ¿no?
Sí, yo creo que casa esa idea de que ese fútbol, pues lo que dice, es vertical, que va a morder, que le gusta ir a campo contrario, o sea, más o menos es una idea que iban pues el fútbol del Athletic, el fútbol de Klopp, el de Terzic, el del propio Hansi Flick, ese fútbol de vértigo. Es una escuela, pues eso, cada uno con sus ideas y con sus pequeños matices, pero es similar. Y sí que, claro, es que de momento nos falta muestra para comprobarlo, porque la pretemporada lo primero que quiso hacer es montar amistosos con más de cercanía, con equipos de segunda fila, sin, pues eso, para ir conociendo un poquito a la gente y probar futbolistas. Y en realidad jugó dos amistosos un poco más potentes contra el Olympique de Marsella, que no le gustó nada lo que vio. Se vio un equipo desequilibrado y desordenado contra el Atalanta, es que los dos los perdió, pero el día del Atalanta sí que se vio un equipo más firme, y claro, es la prueba del Sevilla. Pero a grandes rasgos sí que se percibe, o por lo menos se intuye esa intensidad y esa presión, y yo creo que mañana pues lo intentará mostrar todo lo que le deje el Barça, claro.
¿Y dirías que el punto débil de momento, por lo que se ha visto, es más bien la defensa?
Sobre todo, a ver, hay desde dos puntos de vista, yo creo que sí, que el ir hacia adelante, lo que le tiene que ir ajustando es esas transiciones que te van a hacer pues los equipos, porque cuando, como decía antes, si atacas desde un sistema y te repliegas y juegas en otro, esos 4 o 5 segundos para volver a la posición les está costando. Y más allá de la estructura, pues lo que no se puede permitir, o lo que los tiros en el pie del día del Sevilla, pues eso, más allá de que el equipo jugó con 10, 80 minutos, pues la jugada viene de un error de Paredes que mide mal, al de un minuto de quedarse con 10, Unai Simón se duerme los laureles en un balón y se lo regala al delantero de Sevilla, y con el 0-3 es Areso intentando sacar de taconazo una jugada en cerca de su área. O sea, esos errores que son puntuales, pero que al equipo le lastraron el año pasado, pues eso se tiene que, digamos, si el equipo quiere llegar a Europa, tienen que minimizarse.
Uh-huh. Dica, estábamos comentando antes lo que pasará mañana en el Camp Nou, que en principio el Barça ha suspendido el homenaje, sí. Bueno, en principio, en final, ha suspendido el homenaje a los campeones del mundo. Vosotros tuvisteis este homenaje,
sí,
a Unai Simón, Nico Williams y Laporte en el primer partido de Liga.
Sí.
De la Fuente no quedó muy contento. Dirías que la pitada fue general, ¿eh?
Yo diría que no tanto, que sí que hubo un sector que hubo más pitos, o que se hicieron más notar al principio, pero yo que estuve en el campo, la sensación de, pues bueno, que duraría 15, 20 segundos, 30, todo, y cuando acabó con más aplausos y gente de pie que con pitos, pero bueno, sí hubo pitos no generalizados, pero un número, un sector importante. No sé, no sabría calificar, porque al fin los pitos pues, se escuchan bastante, pero ya que empezó con más pitos, que es lo que no le gustó al seleccionador, que también, bueno, que fue jugador y entrenador de categorías inferiores aquí, eso no le gustó, pero bueno, hubo un poco de todo.
Endica Río, muchas gracias por atender el Tot Costa, siempre atento el compañero de Mundo Deportivo a nuestra llamada, muchas gracias, y recuerdos a Nico, en principio que esté tranquilito, que estamos entretenidos con Julián y este verano ya te digo que no.
Sí, de momento va a ir poco a poco, no sé si mañana incluso le veréis de tenemos también las dudas nosotros por ahí.
Minutos sí que le veremos, ¿no?
Sí, no, eso sí, jugó media hora el primer día, sabes, la lógica invita a pensar que jugará pues titular igual una horita, pero también hoy Terzic ha dicho que andan con cuidado, que lleva sin jugar 90 minutos desde enero, un partido completo, así que queda ahí un poco la duda.
Pues veremos mañana qué pasa a partir de las 9. Gracias, Indica.
Vale, muchas gracias.
Tot Costa.
El primer partit del Barça va anar molt bé. Amb l'Elx jo crec que el sistema de joc ja li anava bé. I aquest Athletic Club, que està en procés d'entendre el seu entrenador, per dir-ho així, que va començar amb aquesta derrota, però que ve marcada per una expulsió, en principi demà... també és propici per el sistema de joc, no? Que l'Atlètic sempre ve a buscar el Barça i això al Barça ja li va bé.
En principi sí, però no hem vist jugar amb el nou entrenador a l'Atlètic fora de casa. No sabem
què
farà demà. Suposo que Flick, que el coneix bé i ha tingut relació amb ell últimament, i de fet crec que van parlar abans de que fitxés per l'Atlètic, tindrà una visió més clara de com són els plantejaments d'aquest home, que, en contrari, no ho sé, en principi, molt favorit el Barça.
Sí, jo no li dono moltes opcions a l'Atlètic, perquè, a més, normalment l'Atlètic en el Camp Nou, no sé qual serà la estadística, però no en recordo... O sea,
no
sol rascar... Molta cosa al Camp Nou. Bueno, doncs, ni a Sant Mamés, tampoc.
Doncs demà en parlarem àmpliament en aquesta...
Rasca, sí que rasca.
Bueno, tu m'entens.
Sí, això sí. En aquesta prèvia del Barça Athletic Club, el Madrid juga avui a partir de les 9 contra la Real Societat. I, Pau, ja tenim els 11 d'aquest partit. Alguna sorpresa per part de Mourinho?
No gaires, perquè Mourinho va repetir convocatòria respecte al partit contra l'Espanyol i repeteix també 11 inicials. Surt amb Courtois a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Carreras a la defensa, Bernardo, Silva i Valverde al doble pivot, davant seu Arda Güler, Bellingham i Vinícius, i en punta Mbappé. Per tant, Cucurella segueix a la banqueta, entenem que per gestió de minuts, perquè va ser mundialista amb Espanya.
Molt bé. Gemma, què t'està semblant, o què, quin pla li veus a Mourinho en aquesta temporada?
Es que només he vist un partit, perquè la pretemporada és que m'aburreixo mortalment
en els partits de pretemporada.
I només he vist un partit. I davant l'Espanyol, pues un plantejament de 15 minuts molt bo, i després és això del Madrid a l'últim minut, en l'espí... a salvar els mobles. No sé, és que tot depèn de que es posen les piles, d'una altra actitud que no tenien la temporada passada i de que Bernardo Silva no se constipe massa i aguanti durant la temporada. I sobretot que se apanyen el joc al que l'ha posat Mourinho, que no és ben bé el seu. A mi em sembla que el fitxatge no consumat de Rodri pesarà i molt, moltíssim al Real Madrid, perquè al Real Madrid li feia molta falta a Rodri.
Fins i tot pel sistema de joc de Mourinho, que...
Sí, en qualsevol sistema, un jugador com Rodri sempre va bé, però més en un equip que no té un cerebro al camp.
Pel que vam veure dissabte, en el cas de Vinícius serà més del mateix aquesta temporada, vull dir, no us ho podíem esperar, no ha canviat, i el seu entrenador de moment el protegeix, però tu deies, em fa molta mandra Mourinho a la sala de premsa abans de començar, de moment molt tranquil.
Bueno, espera't. Sí, no em crec aquest
Mourinho,
aquest
no
Mourinho dòcil, suau... i fent brometes, fins i tot a les rodes de premsa, no m'ho crec. A les primeres de canvi, quan això comenci de veritat, quan hi hagi un clàssic, quan hi hagi polèmiques arbitrals, ja veurem què diu.
Tu te'l creus, Miguel?
Jo entenc el que diu la Gemma. Per molt que giris un mitjó, continua sent un mitjó.
No canviarà aquestes alçades, Mourinho, eh? Però jo està intentant... Els seus jugadors el protegeixen pel costat fosc, que no aparegui.
També dic que espero i desitgi que sigui bastant més prudent que la seva primera etapa.
Que no és molt difícil. No,
sí, exacte.
Si és que no em va, a mi el barullo aquest ja no em va.
Bé, ja no ens anava, aleshores.
No,
eh?
Però és que ara menys encara. No tinc ganes de veure les coses amb certa tranquil·litat.
I a més és que ara ja les segones parts mai són tan bones com les primeres.
Sí, ja ho sabem tu i
sí,
no.
Exacte. pel que fa a aquest Madrid futbolísticament, per tant, si us pregunto, pel que heu vist, és veritat, és un partit de cada un i no podem treure conclusions, però per com es planteja la temporada, amb els fitxatges que ha fet el Madrid, els fitxatges que ha fet el Barça, que en principi es queda sense davanter centre, el favorit per vosaltres per guanyar la Lliga?
El Barça.
Jo sempre dic el campió de la temporada anterior. La temporada anterior també m'ho van preguntar i vaig dir el Barça, de la mateixa manera que el primer any de Flick vaig dir que el campió seria el Madrid. Perquè jo crec que és una cosa de respecte. O sigui, tu, el primer aspirant, com ha dit la Gemma en el cas de la Champions, el primer favorit de la Champions és l'actual campió. I després ja veurem què passa. Però la llengua, el primer candidat, el Barça.
Ho resoldrem ràpid demà, això del sorteig, si tots em responen com vosaltres. Campió favorit al PSG, a partir d'aquí, sí, evidentment, bueno, pot guanyar qualsevol.
És que tots els que et responguin demà, estic segur que et contestaran amb el cor a la mà, però saben que la impressió que tinguin avui d'aquests equips serà diferent que la que tinguin al maig.
Certament. Tot i que l'any passat ja partia com a favorit del PSG i es va complir.
Sí, però el PSG es va complir, però l'anterior també partia com a favorit i resulta que es va classificar de miracle a l'última jornada.
I la va acabar guanyant.
I després va ser campió. Sí. El futbol ens deixa amb evidència cada 25 segons.
Passen 5 minuts d'un quart de nou del vespre. En deixo marxar a la Gemma Herrero i el Miguel Rico. A partir de la setmana vinent ja ens retrobem un horari oficial fins a les 9 del vespre, des de les 7 cada dia.
A
l'Alessandro
és no és horari oficial.
A temperatura congelador. Vull dir, a partir d'aquí ja... Això ja no podem controlar, Miguel.
Bueno, el Costa jo el comprenc perquè he fet la meitat de vacances que tu.
Com la meitat? Perdona.
Jo
he tingut un estiu molt treballat. Molt treballat. El Mundial dels Estats Units, recordaràs, ja sé que queda molt enrere, però la teva memòria arriba fins aleshores. I hem fet, 4 dies total de vacances.
Miguel, Gemma, una altra vegada,
Un plaer veure's a vosaltres. Ens retrobem la setmana vinent. Fem una pausa i encara ens queda parlar de l'Espanyol, del Girona, del Sabadell, presentació de la Copa Catalunya Bàsquet i...
No tens temps.
Tot costa. Amb Sònia Gelmà.
M'expliques un conte, papa?
I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tot costa.
Minuts i encara queda molta teca. Pau, dèiem, l'Espanyol, pendents de l'operació de Brian Zaragoza, a punt de tancar-se.
Sí, exacte. El club ja té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per fitxar l'extrem Brian Zaragoza, que arribarà cedit per una temporada amb una opció de compra que encara cal veure si serà obligatòria o condicionada. El club té la previsió que el jugador passi la revisió mèdica demà i després presentar-lo.
Doncs ja tenim la informació de l'Espanyol a punt. Ara es connectarem de seguida amb l'Eduard Solà per parlar del Girona, però abans també hi ha hagut dues presentacions al Sabadell.
Sí, la de Nicolai Obolski i la de Nico Gioacchini. Aquest últim, Gioacchini, és nord-americà, ja va disputar els dos partits que ha disputat fins ara al Sabadell. No ha pogut marcar en cap dels dos, és davanter centre, de fet els dos ho són, i Gioacchini avui comparava el gol amb el ketchup.
Scoring goals is like opening a bottle of ketchup. You know, you...
Marcar gols és com obrir una ampolla de ketchup. La part més difícil és obrir l'ampolla. Un cop l'obres, llavors el ketchup flueix. He de tornar a agafar-ne el ritme. Abans d'arribar aquí, feia molt de temps que no era titular i que no jugava amb continuïtat. No estic preocupat. Crec que, com a equip, estem jugant bé. Crec que crearem més ocasions i que jo també em crearé més ocasions. No penso en el passat ni en el que va passar. Soc positiu i només penso en el pròxim partit.
I stay positive and moving on to the next game.
Ha presentat dos davanters centres. De moment no ha fet cap gol en el retorn a la segona divisió. Dissabte a les 5 de la tarda, debut a la nova Creu Alta, Sabadell-Almeria.
Havia sentit moltes comparacions respecte al que significa fer un gol, però aquesta del ketchup és curiosa perquè és molt gràfica i s'entén molt bé. El Girona deia, continuem amb moments de la plantilla. Eduard Solà, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Arnau Martínez fora i ja tenim el substitut.
Sí, Arnau Martínez és des d'aquest matí a València, ha passat ja la revisió mèdica,
tancat el traspàs per 5 milions d'euros fixes, més un de variables, més un tant per cent d'una possible futura venda. S'ha de fer oficial a les pròximes hores, i un que marxa, i com diu Sonia, un que arriba al lateral dret del Girona. El pròxim serà Javier Boñar, aquest jugador de l'Atlètic de Madrid, que és un lateral dret de 21 anys, que arribarà en propietat, que ha debutat amb el primer equip amb Cholo Simeone, i encara a hores d'ara doncs esperen fer oficial. Boñar ja ha passat la revisió mèdica, encara molta feina per fer aquesta última setmana al Girona, tot i que avui es desencadenaran aquestes dues situacions.
Gràcies, Solà.
Adeu.
Un últim apunt de futbol, perquè avui s'ha presentat la Copa Catalunya, la final de la Copa Catalunya, que es jugarà la setmana vinent.
Exacte, dimecres 2 a 8:45, i la jugaran el Barça Atlètic contra el Sabadell.
Amb l'entrada ja a la venda, perfecte. Doncs qui vulgui, ja ho sap, pot comprar, perquè el partit és a la Nova Creu Alta.
Exacte.
A la Nova Creu Alta, aquest Barça Atlètic Sabadell, final de la Copa Catalunya, i encara tindrem temps, tenies molt poc a
molt
fer.
Molt sorprès de tenir temps per això.
Perquè podem sentir la veu d'un dels últims fitxatges del Barça de bàsquet.
Sí, el francès Joan Mokundo, content, excitat, diu que no és un problema que el Barça hagi fet fins a 10 fitxatges aquest estiu.
Sí, crec que està bé, no està malament començar de zero, saps? Fer que els nois es coneguin entre ells i començar des de zero, i sí, crear-ho tot plegat des del principi.
És el desè fitxatge, com et deia. Per cert, també en bàsquet, l'Uni Girona ha fet un fitxatge avui. Incorpora la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada i arriba procedent del Palma. Tan mal, pero tampoco
bien. Li encanta aquesta cançó a l'Isaac Vilalta.
És que és bona.
Isaac, hola, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Cinquena etapa d'aquesta Vuelta entre Falset i Roquetes, amb victòria a l'esprint del britànic Brennan. Al final ha tingut poca història, eh?
Sí, era un dia en què podien passar no coses, sí, cosetes, perquè hi havia el vent, es podien provocar alguns ventalls. De fet, el gran grup s'ha tallat en algun moment, però ràpidament s'ha resolt la situació. També hi havia un port molt cap al final, Paüls, de tercera categoria, que podia trencar el gran grup. De fet, l'ha desorganitzat una mica, però tampoc la qüestió ha anat a més. Per tant, podien passar cosetes, no ha passat res. L'etapa s'ha resolt a l'esprint, i ja ho deies, ha guanyat Matthew Brennan, el jove britànic, que realment ha guanyat amb molta solvència, amb molta claredat, un esprint ben treballat pel seu equip, el Visma, i al final segona victòria d'etapa en aquestes 5 primeres jornades. Mm.
Nosaltres vam donar ahir la Vuelta per sentenciada, però amb un Pogacar que està intractable. No sé si creus que en els pròxims dies pot passar alguna cosa.
Poden passar coses. El que veig molt improbable és que Pogacar acabi perdent aquesta Vuelta, però mira, per tancar aquest primer bloc, aquests primers 10 dies de Vuelta, divendres final a Valdelinares, diumenge final a Aitana, amb dues etapes dures, dos finals molt durs, especialment l'etapa de diumenge. És a dir, que el que podria passar és que Pogacar ampliés encara la diferència, però em refereixo que són etapes importants, que per tant no donem la Vuelta per tancada, perquè sí que poden passar canvis, que Pogacar sigui encara més líder, però que per darrere també hi hagi lluita pel podi.
I d'entre els catalans, que destaquem?
Avui Pau Miquel, 12è, Marcel Camproví, 18è. El Pau no ha tingut l'esprint que volia, però es mostra com un home fort i ràpid en aquest tipus d'etapes.
Vinga, va, que el podem sentir.
Pau, què tal? Com estàs? Com valores l'etapa d'avui?
Bueno, avui la veritat que no estic content. Tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 allà, aquí al final, perquè pugui sprintar, i la veritat que no ho he fet com voldria.
Deixa'm buscar el costat positiu. L'equip treballa per tu. Tu ets autoexigent perquè les coses no surten. És a dir, que el llistó entre tots l'esteu posant alt, i això és la lectura positiva que en podem treure.
Sí, tota la raó, és veritat. Però també és veritat que les oportunitats passen, i deixar-les passar no és el seu, i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
Queden oportunitats. Deixa'm mirar una miqueta enrere. Tadej Pogacar té aquesta Vuelta gairebé sentenciada. Tu per ara tens la fotografia d'haver acabat davant d'ell. No sé com recordes aquell moment en la primera victòria de Brennan, i tu per davant de Tadej.
Doncs res, algo maco. Sí que és veritat que és una fotografia que guardaré per sempre, això sí que és veritat. Però bueno, jo segueixo buscant la victòria, que és el que més m'importa, i a veure si arriba.
Pau, felicitat.
Merci.
Gràcies, Pau, tio, va, merci. Sort.
Isaac, gràcies.
Molt bé, una abraçada.
I sort pel Pau Miquel. minut mal comptat i arribem al final del Tot Costa. Fitó.
Una informació del Barça, perquè avui s'havia de fer oficial el fitxatge de Livakovic. Serà demà, temes burocràtics, i que el Fenerbahçe avui es juga la classificació per la Champions.
Ens ho explica el Pau, que ho remata.
D'aquí una estona, a les 9 arrenquen els últims 4 partits de classificació per la fase de la Lliga de la Champions. I atenció, perquè són emocionants, perquè a l'anada tots van acabar en empat. Són l'AEK d'Atenes, Levski Sofia, el Viking Noruec contra el Dinamo de Zagreb, el Celje contra l'Slovan de Bratislava i l'Olímpic de Lió, Fenerbahçe. I en els partits d'anada de la tercera fase de classificació de la Champions femenina, actualitzem marcadors. Tenim el camp del Chelsea, victòria de la Real Societat per ara, 0-1, i el camp de l'Ajax, 0-1. També
gràcies, Pau. Gràcies també a la redacció d'Esports, a la Núria de la Fuente, a la producció, el Sam Silva, el control tècnic, i l'Andrea Martínez, al control central. President, acabarà bé això de Julián?
El malalt passarà de la UCI a planta.